Radio Estel.
Tenim música, i una música especial, Bajona.
Com que Bajona?
Bajona? Bayona?
Bayona, Bayona, Bajona no.
Bayona contra la Bajona.
No, la Bajona.
Carlos Bayona, DJ i productor musical, molt bon dia.
I què tal, com esteu?
Doncs molt bé, aquí, reconnectant amb l'estudi, escoltant Bob Marley, que ens hauràs de dir una mica per què.
Perquè... Mira, hem començat amb una cadència que està molt bé pel dilluns, no? Que és així com...
Mica en mica.
Mica en mica, amb el reggae ja d'una versió. Mica en mica, comencem la festa, mica en mica, amb el Bob Marley. Per què hem començat amb Bob Marley? Ara ho explicaré. Primer, em vull recordar d'una persona que ha mort aquest cada setmana, que és l'Àngel Casas, que em sembla que és una de les figures indiscutibles en el paper modernitzador, ja no només de la crítica musical i de la televisió musical d'aquest país, sinó d'aquest país, no? En si mateix, no? Un s'apropava a la televisió a veure l'Àngel Casas i descobria música que li era impensable descobrir en altres programes, no? Que si l'Italo Dance va passar pel seu programa, òbviament la música disco, el rock and roll, no? I em sembla una figura indiscutible. Jo me'n recordo directament d'entrevistes com la del Christopher Reeve, no? Que era el meu ídol de petit.
I tant.
I amb l'Àngel Casas mor una figura importantíssima de la música d'aquest país sense ser músic.
I tant, un aparador, un amant de la música. La temporada passada va seure la nostra Chase Long i vam estar molta estona parlant d'ell, d'això, de com va ser una figura cabdal per la cultura del país, que va començar a fer ràdio, però que quan va arribar a la televisió, que era un aparador, aquella televisió que tothom mirava, la nacional espanyola, però també a TV3, que aconseguia que per Barcelona passessin les grans figures, no només de la música, però també de la música, i era increïble, i nosaltres ho donàvem per fet, que això era el més normal del món.
El més normal del món. Total, una persona que seria plena d'anècdotes, no? Jo li he vist explicar anècdotes com aquesta, es que escoltàvem el Bob Marley, perquè ell va entrevistar el Bob Marley quan va anar a Eivissa, i el Bob Marley baixava de l'avió i estava totalment fumat, i aquesta entrevista era mítica, i li va fer una altra entrevista al Bob Marley en aquella mateixa època, però ja no estava tan fumat, no? Però tothom se'n recorda de l'entrevista on el Bob Marley baixa de l'avió i estava totalment fumadíssim. O me'n recordo també quan ell parla dels striptis, perquè va ser un dels primers que va portar els striptis, i deia, bueno, és que sí, jo feia despullar-se a dones, però també feia el contrari. Una vegada va fer despullar-se a tot el públic mentre entrevistava les noies que es despullaven normalment, no? Coses com aquesta, tan modernes per la seva època, eren impensables, no? Un home que es va topar, no moltes vegades, però es va topar amb la censura. I em recorda que l'any 82... El Mick Jagger directament li va trucar per fer una entrevista perquè li havien prohibit actuar a Barcelona. La raó per què li havien prohibit actuar a Barcelona és que el Pablo Porta, que era el propietari del Camp de l'Espanyol, va dir que no es podia fer el concert perquè la gespa es faria malbé, i els Rolling Stones no van tocar en aquell any 82 a Barcelona, que era una petició del rei. El rei volia, el comitè organitzador, que el rei era del Mundial de Futbol, amb el rei, que era un dels que més manava, ja va convidar els Rolling Stones per tocar, i no va poder tocar. Llavors el Mick Jagger a l'entrevista va dir que és que hi havia una persona a Espanya que manava més que el rei, que era el Pablo Porta. I clar, això no es podia passar per televisió l'any 82, no? Que aprofito per recomanar Salvar el rei, que és el
documental.
Que és el documental que tenim a les plataformes, que és molt entretingut i que és molt revelador també.
I que a més explica moltes coses que s'han estat rumorejant durant molts anys i ara...
No, i a més explica amb els àudios aquests, és molt impressionant escoltar segons quins àudios que t'ofereix el documental d'aquesta plataforma.
I també es pot recuperar segur a TV3 de la Carta, el documental que van fer a l'Àngel Casas, que es va emetre l'any passat per TV3 i que després van fer un especial amb ell on desprenia el mateix sentit de l'humor que l'havia acompanyat sempre, tot i que la seva salut potser no l'acompanyava tant.
Sí, recomano el documental, recomano també anar a Radio Televisió Espanyola a la Carta, que també ha recuperat entrevistes de l'Àngel Casas, que és una persona que en si mateix podríem fer-li un biopic i tindríem per una d'aquestes pel·lícules de 2-3 hores, no? I és que avui volem parlar d'això, de biopics. Què et sembla?
Comencem per un que tot just es va estrenar la setmana passada.
Comencem pel biopic que tothom està parlant ara mateix.
Això és Blond, el documental que es va presentar a la pel·lícula de 3 hores. Podria ser un documental.
166 minuts de pel·lícula, aquest Blond, aquesta pel·lícula d'aquest any, de 2022, que està dirigida per l'Andrew Dominik, que havia fet la pel·lícula aquella de Jesse James, era també una història del Jesse James. Està basada en un best-seller de la Joyce Carol Oates, que fa una mica és una mica perquè és la història de la
Marilyn
Monroe, que està meravellosament interpretada per l'Anna de Armas. Jo crec que l'Anna de Armas és òbviament estarà
a la llista dels Oscars.
Crec que és tan favorita que pot no guanyar. Saps aquestes
que tothom ho dona
que comencen sent tan favorites al principi que tothom la dona per guanyadora i al final no guanya? Doncs jo tindria una mica de compte ara si fos l'Anna de Armas, perquè és molt favorita, però és que veritablement la interpretació de l'Anna de Armas, de la Marilyn Monroe, és un autèntic tour de force. Està tota l'estona en pantalla, és impressionant, i jo la recomano. És una pel·lícula llarga, és una pel·lícula intensa, no és un biopic
senzill, una cosa lleugera.
Manteneu Antena 3 a les 4 de la tarda un diumenge, és una cosa intensa, però molt recomanable de veure, molt recomanable.
El seu director, l'Andrew Dominik, quan la va presentar a Venècia, va dir que era com una pel·lícula de terror, perquè mostrava una cara molt fosca de la Marilyn.
Home, una mica de posi que fa quan l'estàs veient a casa, li dones el pause, portes hora i mitja i encara queda una hora i mitja de pel·lícula.
I l'altre dia dèiem, quan tens una pel·lícula tan llarga, tu què preferiries? Que sigui una pel·lícula així de llarga o que et facin una minissèrie de 4 o 5 capítols i ja, si volen que l'allarguin una mica més?
Doncs, quina pregunta, no?
Aquesta era la difícil.
Jo crec que si la pel·lícula és bona, no t'importa si dura 2 o 3 hores, no? Jo crec que si la pel·lícula és dolenta, quan portes... No estic dient que Blond sigui dolenta, però és això, que l'estàs veient i portes una hora i diran, ui, encara em queden 2 hores encara, no? Però una de les coses que té les plataformes és que estàs a casa, li dones el pause, fas el que sigui i després la continues.
Tornes, et sembla que t'oxigenes.
És igual que sigui una pel·lícula o una sèrie, que les pauses les fas tu mateix a casa, no?
Doncs ara deixem la rossa mundialment coneguda i passem al rei del rock. A lot of people saying a lot of things. You don't so much as wiggle a finger. But in the end you gotta listen to yourself. In that moment, Elvis the God was born. Elvis.
Elvis Presley. Jo, que he vist la pel·lícula... Atenció, aprofito per dir que és la festa del cinema.
Aquesta setmana.
Aquesta setmana és la festa del cinema, dilluns, dimarts i dimecres. I aquesta pel·lícula de l'Elvis, que la tenim a les plataformes, encara es pot veure al cinema.
I que guanya sempre quan es veu en pantalla gran.
I a més, aquesta pel·lícula que visualment és un banquete per als ojos, no? Jo la recomano, jo anava molt de compte a veure aquesta pel·lícula perquè ajuntava la història de l'Elvis amb aquest director, el Baz Luhrmann, que ha fet aquestes pel·lícules, ha fet El gran Gatsby, Austràlia, Moulin Rouge, que són pel·lícules...
On tot és excessiu.
Intensites, no? Podríem dir, intensites, no? Que és que visualment... et donen molt, no? I has d'estar... I és com... Uala, uala. I és veritat que la imatge de l'Elvis, amb els seus looks, i amb Elvis és Las Vegas, no? Doncs pega molt amb aquest director. I jo la recomano molt, aquesta pel·lícula. Vaig anar a veure-la amb tota la por del món, dir, ai, 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 a veure què em trobaré. I us he de dir que em vaig flipar. A més, explica una història molt interessant, perquè no és el biopic a la carta d'una estrella del rock, sinó que està mirada des del punt de vista del coronel Tom Parker, que era el seu mànager, no? I està interpretat pel Tom Hanks.
Tom Hanks, que d'entrada no el reconeixes gaire. Has de parar atenció.
Bueno, Tom Hanks aquest any que ha fet això, ha fet el Pinocho, que també està totalment irreconegut, que no el pots conèixer, no? Doncs està espectacular, el Tom Hanks. L'Elvis està espectacular, també. La pel·lícula està molt... Es nota que em va agradar molt. No? Es nota que em va agradar molt. Però és això, està mirada des d'un punt de vista on tothom dona per fet que aquest personatge és dolent, dolentíssim, i arribo a aquesta, aquesta conclusió de que és una persona... No, jo crec que és una persona molt dolenta.
Molt dolenta.
I està curiosament explicat des del punt de vista d'aquest senyor que parla directament als fans. Els parla de tu a tu als fans de l'Elvis Presley. Jo la recomano molt, em va agradar moltíssim, i la podeu anar a veure al cinema, que al cinema es gaudirà molt més que a la televisió, però també la teniu a les plataformes si la voleu veure en una plataforma.
Recordem, per qui vulgui gaudir a la Festa del Cinema, el 3 al 6 d'octubre, festivaldelcine.com. Només s'han de registrar i tenen entrades per 3,50 €, que ja no tens excusa. I a sobre vius un espectacle. Hem començat amb dues grans icones del segle XX, Marilyn Monroe i Elvis Presley. El d'ara potser fa una miqueta més de por.
Home sweet home.
Amb aquesta música podríem pensar que tot és més o menys plàcid, però ens parlaràs d'un biopic, d'una sèrie que podem veure a Netflix i que crec que s'ha d'estar preparada per mirar-la. Jo no m'he atrevit encara.
Això es diu Monster, de Jeffrey Dahmer Story. En Jeffrey Dahmer és un dels assassins en sèrie més importants del segle passat. S'han fet moltes pel·lícules ja i s'havien fet documentals, però aquesta és l'última versió que s'ha fet de la història del Jeffrey Dahmer. Són 10 capítols de 50 minuts. Jo la vaig veure en 2 dies. Comences a veure-la i no pots parar.
Però has d'estar preparada, no? Jo és que se'm regira una mica la panxa ja només de veure el tràiler.
Sí, has d'estar preparada. Has d'estar preparada perquè és una història intensita, però es veu, jo la vaig veure en 2 dies. No. És molt curiosa aquesta cançó del Please Don't Go, perquè veritablement el Dahmer era una persona que li feia por estar sol, no? I fa un retrat del personatge que a mi em va agradar molt la sèrie, t'ho dic, la vaig veure en 2 dies. És el director de la sèrie, el showrunners de la sèrie, diuen que volen explicar la història del carnisser de Milwaukee, que va ser una persona que va matar a 17 persones i que, bueno, no farem cap spoiler, això
és un assassí en sèrie.
És un assassí en sèrie que algun d'ells els va menjar directament. Estava obsessionat per les entranyes dels cossos humans i algun d'ells se'ls va cruspir directament. Els showrunners de la sèrie diuen que fan la sèrie des del punt de vista de les víctimes, però curiosament una sèrie que ha levantat molta polèmica perquè les víctimes mateixes s'han queixat de com s'explica la història, que hi ha gent que porta molts anys portant el cas i diu que no és molt fidedigna i vol denunciar la incompetència policial de l'època. Hi ha gent que estava a prop del cas que deia que aquesta incompetència policial no va ser tal. Vol denunciar també el racisme i curiosament, hi ha hagut una denúncia d'una de les dues treballadores negres del rodatge de la pel·lícula, que deia que eren, es va queixar d'això, de racisme, va dir que el rodatge érem només dues treballadores negres entre tot el personal i s'equivocaven constantment de nom, ens deien per el nom de l'altre, quan l'altre era una persona que media 20 centímetres menys que jo i no tenia res a veure físicament amb mi, no?
A confusió.
Doncs els hi ha sortit una mica el tiró per la culata als showrunners.
Però tot i així, malgrat aquestes polèmiques, apareix a tot arreu com una de les sèries més vistes, una de les millors estrenes dels darrers mesos.
No, totalment una cosa no quita l'altra. Jo la vaig veure en 2 dies i són 10 capítols. Això em fa una mitja de 5 capítols per dia a 1 hora per capítol. Sembla que no tinc res a fer en la vida, no?
Has deixat de dormir.
He deixat de dormir per veure el Dahmer, que és una sèrie i es veu molt bé. I a més, recomano que aneu, aquestes de Netflix, però si aneu per les altres plataformes, aneu trobant més històries, més pel·lícules que estan que parlen d'aquest tema i que parlen d'aquest personatge, del Dahmer.
Ara, molta atenció, perquè ve un biopic. Jo no sabia que això estava... que això ja existeix.
Si això ja està. Ja hem parlat dels biopics que ja tenim per veure, ara parlarem del que està per venir.
Aquest és increïble. Ja ho dèieu, llegendària Whitney Houston.
La llegendària Whitney Houston. I ara entrem en la categoria de biopics que em fan molta por i ara us explicaré. Aquest és el biopic de la Whitney Houston, la Whitney Houston que va morir fa 10 anys, el 2012, i des de la seva mort ja s'han fet alguns documentals, fins i tot pel·lícules, però cap d'elles s'ha fet amb el vistiplau del seu entorn. Doncs aquesta s'ha fet amb el vistiplau del seu entorn. Compta amb el guionista de Bohemian Rhapsody. Ai, ai, ai.
Ui.
Ai, ai, que estem tocant pedra, perquè Bohemian Rhapsody, ara jo em posaré tota l'audiència contra, però Bohemian Rhapsody és una pel·lícula que li encanta a tothom i que jo estic totalment en contra.
Per què no t'agrada, tu?
Perquè fa un retrat d'un personatge que és gay lo justo, que tenia una vida molt dispersa...
Que sembla que sí, però no.
Que té una vida molt dispersa i que es veu una vida molt dispersa, lo justo. Això és el que jo dic...
La sensació.
Que és el biopic que té una pàtina, que no és de Disney, però que té una pàtina Disney, no? Que es pot veure el diumenge a la tarda a Antena 3. No? Doncs aquest biopic de la Whitney Houston porta com a signant del guió al Anthony McCarter, que ja va fer el guion de Bohemia Rhapsody.
I llavors tu pateixes perquè acabien fent el mateix amb la Whitney Houston i perquè la gent no es quedi amb una vessant molt fosca d'ella, que ho endolceixi una mica?
Home, directament, jo crec, Bohemian Rhapsody és un biopic que està fet perquè per vendre més discos de Queen, perquè ja no es venen discos, però bueno, més escoltes de Queen, i per vendre més entrades de Queen en aquestes gires que fa, que és com, jo que sé, anar a veure a Queen sense el Freddie Mercury deu ser com anar a veure els Rolling Stones sense el Mick Jagger. No sé on està la gràcia, però bueno.
Que coixeja molt.
Tots els fans de Queen estan
trucant.
Estan
Mira,
trucant.
El WhatsApp no para de rebre missatges.
Què dice el Bayona? Ai, de la cabeza el Bayona. Però no, què fa el Queen tocant sense el Freddie Mercury? Doncs això. Aquesta pel·lícula, en principi, té com a data d'estrena el 21 de desembre. Es diu I Wanna Dance with Somebody.
Això està pensat per omplir els cinemes per Nadal. Si això ho haguéssim fet fa 20 anys, ja hi hauria cua.
Això és la indústria. Mira, a la indústria de Hollywood el que més li agrada és que una pel·lícula com la Spider-Man triomfi. Per què? Perquè si triomfa l'Spider-Man, poden fer l'Spider-Man 2, l'Spider-Man 3, l'Spider-Man 4. Si hi ha una pel·lícula que triomfa que no és d'aquest tipus, que és, jo què sé, la que sigui, que no és una saga, que com el Bohemian Rhapsody va triomfar. Ostres, ha triomfat el Bohemian Rhapsody.
Ara,
què fem ara?
Dir.
Mira, doncs, mira, com no podem fer Bohemian Rhapsody 2, farem... Aquí podem fer? A la Whitney Houston. No? Ara estaran fent a la Whitney Houston. Doncs això, el 21 de desembre, amb la Naomi Aki, que és una actriu que sortia a Star Wars, la Naomi farà de... la farada de Whitney Houston.
Quina pressió fer de Whitney Houston.
I atenció, perquè en l'equip de la pel·lícula, aquest entorn que aprova que es faci la
que
pel·lícula...
Que els sembla bé com ha quedat la cosa.
Qui va ser? Qui va ser? Està la cunyada i manager, la Pat Houston.
Ui, llavors sí que quedarà bé clar, arreglada
òbviament,
la cosa.
Mira, era la ex-manager de Whitney Houston i el productor musical i fundador d'Aresta Records, Clive Davis. Llavors, si aquestes dues persones estan allà, què es vol fer directament? Si és que és la manager és un... i el que edita els discos, no?
És un rentat.
Clar, no espereu que ens trobem molta foscor en aquest perfil de la Whitney Houston. I el mateix passa amb aquest que veurem ara. Ara m'estaven recordant d'aquell que deia que Thriller era seva.
Sí.
Te'n recordes, no?
I que ningú s'ho va creure.
Ningú s'ho va creure. Doncs s'està fent el biopic del Thriller i retrata la història d'aquest personatge que va fer. No, és mentida.
Això és un biopic de Michael Jackson?
Michael Jackson, i el que em fa més pena és que serà un drama i que no serà un Thriller. Vinga, una azucarilla per
Mariona. Bueno, a mi m'ha fet gràcia.
Al començament d'aquest any, el TJ Jackson, que és el fill del Tito Jackson, que és germà del Michael Jackson, va revelar que, produïda pel Graham King... I qui és Graham King?
Qui és Graham King?
Graham King és el productor de Bohemian Rhapsody. Tornem una altra vegada al que estem dient.
Està clar que quan tens una vida una mica complicada necessites que
vingui... És el colon, no? És el Dixon dels productors de Hollywood, no? Hem donat això una mica... Portem els dels Bohemian Rhapsody.
Truca'l.
Que
acaba d'acabar amb la Whitney, ara podrà fer el Michael.
El Michael ja quedarà blanquito.
Bueno, ja estava bastant en la línia.
Estava, no? Molt bé. Doncs això, el Graham King, el productor de Bohemian Rhapsody, està darrere d'aquesta producció de la que fa poc va parlar el fill del Tito Jackson, el TJ Jackson, que parla del punt de vista del Michael Jackson amb els seus germans quan van començar, que és veritat que van començar en una època, als anys 70, que hi havia molt racisme encara als Estats Units. Això es veu molt, i ho recomano, a la pel·lícula de l'Elvis Presley, el racisme als Estats Units. I en aquesta pel·lícula, que s'està fent, que s'està preparant, doncs es parla també molt d'això. El Tito Jackson diu que el TJ Jackson, que és el fill del Tito Jackson, diu que també es parlarà de la imatge més fosca del Michael Jackson, però que la família vol aprofitar per donar la seva versió dels fets, que ja ha quedat molt malament en segons... Òbviament, quan està dient això, ens està parlant de que...
De les visites a casa seva.
Es vol donar la versió de la família del que li va succeir al Michael Jackson.
I ja se sap qui farà de Michael Jackson?
No se sap qui se farà de Michael Jackson. Se sap que la pel·lícula compta amb el suport de John Branca i John McClane, que són els gestors del patrimoni de Michael Jackson. Una altra dada dolenta, si volem tenir una pel·lícula interessant. Però hi ha una dada que ens fa una mica tenir esperança, que és que es diu que el guionista és el John Logan. John Logan és actualment un dels millors guionistes de Hollywood i això ens fa creure que potser veurem una coseta que té cara i ulls.
Llavors no perdem l'esperança si ni tan sols hi ha actor. De data, res, ens oblidem, no? A partir de 2024, posem, per exemple.
Ja veurem si es fa i això són projectes de Hollywood que es va parlant, que es diu, tenim el Logan, tenim això, i ja es veurà si es fa. Segur que es fa, òbviament segur que es fa.
Abans o després.
Abans o després es farà un biopic del Michael Jackson, però encara no tenim data, no sabem res més.
Doncs anem amb un altre gran, molt gran de la música. Carlos Bayona, DJ i productor musical, en aquesta secció Bayona contra la Bajona. Estem parlant de música, com sempre, però de música i cinema, aprofitant amb l'excusa que és la setmana del cinema, biopics i biopocs.
Biopocs no són pocs, són molts. Es fan molts.
Biomolts. I n'hi ha un de Bob Marley, també.
I s'està preparant un del Bob Marley. No sabrem si sortirà l'Àngel Casas allà a caçar a Eivissa.
Potser surt un fragment de l'entrevista.
Potser tenim a l'Àngel Casas caçant el Bob Marley a Eivissa, però el que sabem és que, en principi, aquesta pel·lícula té data d'estrena, que seria pel 2024.
Ho tenim
aquesta pel·lícula té ja el seu Bob Marley, que és el Kingsley Ben-Adir, que feia de Malcolm X a One Night in Miami. També l'hem vist a Peaky Blinders i a sèries com The OA. I tenim un director que és el Reinaldo Marcus Green, que és molt conegut per haver fet Monster and Men, que és una pel·lícula que va guanyar a Sundance, però sobretot, és molt conegut per haver fet King Richard. I què és King Richard?
Ni idea.
No, King Richard no és una pel·lícula d'espadachines de l'edat media, no. King Richard és la pel·lícula del Will Smith per la qual va guanyar l'Oscar, li va fotre una clatellada en pantalla al seu ex-amic ara. King Richard és la història, és el biopic del pare de les Williams, de la Venus i de la Serena Williams. Doncs el Marcus Green torna una altra vegada a fer un biopic, aquesta vegada del Bob Marley. Es diu que s'està preparant pel 2024. Es diu que s'entrarà en l'època on el Bob Marley va gravar Exodus amb la seva banda, amb The Wailers. I estem allà, estem esperant, no sabem res més.
Poc més d'un any, perquè ja estem a tocar del sí. 23. Sí, per tant, mica en mica, jo ara tinc molta curiositat pel que ens explicaràs, perquè abans teníem el rei del pop, hem tingut el rei del rock,
la reina del pop.
I ara la reina del pop. Un biopic de Madonna? Això són rumors? Està confirmat?
Això, en el ambientillo, com que està flotant.
S'està parlant.
No? No, i directament. La Madonna ha parlat d'ell. La Madonna ho vol fer. Madonna ho vol fer. Vol fer
el, I vol estar
vol
ella al darrere?
Vol fer el biopic d'ella mateixa, de la Madonna. Es diu que ella mateixa el vol dirigir. Madonna, com a directora, ha fet les seves pel·lícules. Com a actriu, a mi hi ha moments en què m'agrada molt. Em sembla que Evita estava molt bé. Ella és Daniel Golpe, estava super mega graciosa. Com a directora, no sóc tan fan. Diu ella mateixa que vols posar-se darrere de les càmeres per fer el seu biopic. Crec que no és gaire bona idea. Crec que quan un...
és molt arriscat, perquè a més està no només per les experiències prèvies com a directora, sinó perquè... sobre la teva vida, potser una mica de distància, no? Algú que doni clar, no? Una visió més allunyada.
És més que biopic, és un autorretrato.
Claro.
Com seria el primer, no? El primer biopic fet per el propi personatge. Això seria molt curiós, no?
És com unes memòries autoritzades. I sí, tan autoritzades.
També, per al mundillo, t'he de dir...
Què s'explica? S'explica
que la Madonna, de vegades, va trucant a...
aquí.
Algú de la indústria d'Espanya per veure si li agradaria ser director de la seva pel·lícula. No és el J. Bayona, no és el J.
Ja sabies que era la següent pregunta,
no
eh?
No és el J. Bayona, però es diu que la Madonna va tantejant...
O sigui, que no té tan clar això de ser la directora.
A directors que són molt del seu gust i que són espanyols.
I se sap ja si algun director espanyol ha dit que sí?
No. No, no, no.
Doncs
cap
ens esperarem.
Cap director espanyol, que jo sàpiga, ha dit que sí.
Esperarem.
Esperarem
a veure si són unes memòries autoritzades o no. En tenim un altre amb protagonista ja fixat i tot.
Sí, sí. Aquest és un d'aquests biopics que està en l'aire, perquè el va deixar el coronavirus el va deixar en l'aire. Això s'estava fent Fox Searchlight, estava produint el biopic del Bob Dylan amb el Timothée Chalamet fent que faria de Bob Dylan. Teníem director, que era el James Mangold, però s'ha quedat. James Mangold, que ja havia
està
fet...
Està parat?
Sí, està parat. Amb James Mangold ja havia fet el biopic d'un altre cantant country, del Johnny Cash, i en aquest moment la producció, que jo sàpiga, està aturada, pel coronavirus va aturar, i que jo sàpiga, no s'ha tornat a treballar en aquesta pel·lícula.
Bueno, esperem que reprenguin, però abans acabarem amb...
Bueno, ja, és que ja, clar, tenim molt poc i hi ha molts encara per parlar,
perquè
no?
Fa unes setmanes vam llegir que hi hauria un biopic de Miguel Bosé.
Sí, 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 hi ha un biopic de Miguel Bosé que ja està fet. És una sèrie...
Ah, ja està fet,
és una sèrie de 6 capítols...
Que potser no calia, no?
Que està produïda per Paramount Plus. Home, jo... La veritat,
bueno,
és
té
que
moltes coses per
tinc
explicar.
Tinc moltes més ganes de veure el biopic de Miguel Bosé que el de Bob Dylan, sense cap mena de dubtes. Però és que no només del Miguel Bosé. I un altre, hi ha un altre que està preparant A3 Media, que són 4 capítols amb la vida del Camilo Sesto.
Només quatre capítols, i
quatre
això dona per molt.
Amb la vida del Camilo Sesto. Aquesta és el que podria ser una pel·lícula llarga, que li han fet, mira, la
ho han anat trossejant.
La fem en quatre parts, no? Però hi ha més. L'Andy Warhol interpretat pel Jared Leto.
Ui, això ho mirarà
tenim
tothom.
Tenim ganes de veure-la,
i tant, sí, aquesta sí.
El Mike Tyson, estàvem parlant de gent que es menjava una altra gent, doncs el Mike Tyson...
Orelles?
Que menjava orelles. El Mike Tyson interpretat pel Jamie Foxx. I el Jamie Foxx directament diu... quan em veieu pel carrer, no sabreu si sóc el Mike Tyson o el Jamie Foxx.
O sóc jo.
Sí, sí. Això no sé si és bo pel Jamie Foxx o és dolent pel Jamie Foxx o viceversa. Mujeres y hombres y viceversa. S'està fent una altra de la Ronnie Spector, que era la cantant de la Ronettes, que la Zendaya faria de Ronnie Spector.
Wow.
S'està fent una altra del Leonard Bernstein, que és el compositor...
Això serà infinit, perquè amb tot el que ha fet el Leonard Bernstein...
Clar, entre d'altres va fer el West Side Story, doncs estaria dirigida per el Bradley Cooper i protagonitzada per el Bradley Cooper. Una altra amb la Jennifer Hudson fent de Aretha Franklin.
Moltes gràcies, Carlos Bayona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí uns dies. Adeu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.